les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Com esteu? Avui divendres també us hem fet una selecció del millor de la temporada per aquesta versió estiu del matí a Ràdio Estel. Voleu acompanyar-nos? Ens hi estarem fins a les 10.
Al matí a Ràdio Estel. I tu què mires?
Aquí Elena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. Què tal, Elena? Com
bon
estàs?
Dia. Me queréis bon hacer dia. Sufrir. Os he dicho que me falta por ver el último capítulo de Succession. Aquí estáis escarbando, echando sal en mi herida.
Vinga, va, que parlem de sèries i plataformes. Perquè, de fet, Olga Vallejo, tu ja la tens check, no, per això? La sèrie o no?
Sí, sí.
Cuando Succession, sí.
Cuando se ha enterado que no he visto el último, ha dicho solamente ha dicho una onomatopeya, o sea que miedo me da.
Però què? Ai, tu i el Galdric, no?
El
Galdric també l'ha vist.
I dimarts li vaig dir en Galdric, què, l'has vist? I em va dir...
Serà la primera persona la que escriva després d'haver vist l'episodio.
De què ens vens a parlar avui?
Hoy, a ver, hoy os vengo a hablar de lo mejorcito 2021. Va, venga, que hemos podido hablar de muchísimas series en esta sección a lo largo de estos meses, pero ya a lo mejor hay alguien rezagado que todavía, pues oye, se le ha quedado alguna en el tintero, y qué mejor tener una lista de series pendientes estos días que uno está un poco más relajado, pues para ponerse al día. Sí que voy a matizar una cosa. Succession no está y de manera deliberada, porque no voy a hablar de segundas temporadas, de terceras temporadas, no voy a hablar de series que están en curso. Voy a hablar de series que puedes empezar de cero, algunas miniseries, otras que no son miniseries, pero bueno, series que puedes ver sin ningún compromiso porque sabes que es a lo mejor primera temporada o a lo mejor temporada única. Però bueno, ahí vamos.
Doncs està molt bé aquesta llista, Olga. Per quina comencem? Em sembla que clarament, no?, una de les millors del 2021.
Una meravella. És increïble. Qualsevol sèrie on ella estigui, o pel·lícula on ella estigui, l'hauríem de veure, però a més està envoltada de tota una sèrie d'actors i actrius meravellosos. A veure si algú ara connecta amb els records de quan l'ha vist.
Town Police Department received a call reporting a dead body in Kratom Creek.
We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
How do you like working with my mom so far?
We're just getting started out. Any tips?
Se'n posa la pell de gallina.
Sí. ¿Qué más razones necesita alguien para ver una serie que el hecho de que esté protagonizada por Kate Winslet y por James Smart y por un montón de actores que están absolutamente increíbles? Esta miniserie es Mare of Easttown y es curioso porque no es una serie nada innovadora en muchos aspectos. Es un, pues estos true crime rurales, es decir, un asesinato pues que pilla por sorpresa a una comunidad muy pequeñita de un pueblo del medio oeste norteamericano sin nombre, profundamente anónimo y sin nada especial. Pero lo que tiene de especial la serie es, por una parte, la investigadora del caso, que es una policía que a raíz de problemas con investigaciones precedentes y de problemas suyos familiares que se van averiguando a lo largo de la serie, se aproxima a la investigación de una manera muy peculiar porque todo el pueblo está en contra de ella. Y esta detective es, por supuesto, Kate Winslet. Una Kate Winslet, aparte, que este año ha hecho una reivindicación, yo creo, muy importante para las mujeres, porque trascendió una polémica que hubo con ella, porque la cadena había retocado sus fotos e incluso se dijo que en algunas escenas de la serie el director había dicho que, bueno, que mejor la tapaban un poco, porque hay una escena en la que está pues teniendo un escarceo con una persona y se le ve la barriga. Es decir, es una mujer de 40 y largos, que está con una mujer de 40 y largos, que ha tenido hijos y que con un cuerpo natural, y ella dijo que bajo ningún concepto que no retocasen sus fotos.
Bravo.
O sea que esto también es muy interesante porque ella se presenta, quien dice, al natural, como los berberechos, es decir, con la cara lavada y hace una interpretación absolutamente potente. O sea, la serie, aparte, el crimen que trata de resolver es muy potente también. O sea que una gran recomendación.
HBO Max, Elena.
No deja, exactamente, HBO Max.
No deixem justament aquesta plataforma, perquè la següent sèrie que recomanes també està a aquesta plataforma, clar que tot passa a un lloc bastant més idíl·lic.
Welcome to the White Lotus.
Are they bigger?
Nicole, they're fucking huge.
Man, I haven't seen them in a while.
It's cancer.
Swole balls.
Did they biopsy your balls, Dad?
He tenido sentimientos divididos a la hora de ver qué sería empezar, porque White Lotus de verdad es una serie absolutamente sorprendente. Tiene todo lo sorprendente que no tiene Mare of Easttown. Os decía antes, viene a ser como una especie de Succession, pero en lugar de ser una cosa como muy dramática, es una comedia negra. White Lotus es un resort de estos de mega lujo que está en Hawái, en el que la gente que lo regenta está, su trabajo es hacer que los ricachones que van a pasar allí las vacaciones, gente por otra parte absolutamente despreciable, pues pasen la mejor de las jornadas. Y eso genera, es una sátira tan bestia sobre la gente que tiene muchísimo dinero, los derechos que creen que tienen sobre los demás, y luego tiene unas situaciones verdaderamente hilarantes en ese choque y en ese conflicto y en lo que una persona cree que el dinero le da derecho a hacer sobre otra persona. Tiene además una escena final que Olga me decía, yo la dejé, cuando veas la escena final de la maleta, tú solo recuerda una maleta, dirás, esta serie tiene algo que las demás series no tienen. No sabemos si habrá segunda temporada, todo parece indicar que sí, pero es una serie que tiene un principio y un final, y de verdad que no os arrepentiréis.
Pues y atén tensió tota l'estona, perquè des del principi saps que passaran coses amb tots els personatges.
Sí, porque los personajes al final, este conflicto que hay entre todos los personajes, en el que sientes muchísimo pudor viendo la serie, porque hay cosas que todos los huéspedes hacen a la gente que trabaja allí que te hace que te des cuenta de que esta gente vive completamente desconectada es otro mundo. Pero es muy interesante, sobre todo por el enfoque, porque el punto de comedia hace que no sea tan incómodo verla, por ejemplo, como Succession.
Pero ens dius que ens fixem en una maleta, A mi aquestes pistes m'encanten.
Escena de una maleta, ¿sí? Si la ves, no te preocupes, que seguro que en el año nuevo te acordarás de lo que te he dicho. No hay duda, no es que tengas que estar pendiente, es que lo verás directamente.
White Lotus també, HBO Max. Canvia de plataforma perquè, sens dubte, aquest any ha estat l'any del calamar.
Decir del juego del calamar que nos haya dicho ya, no sé si quedará alguna persona que nos esté escuchando que no la haya visto, y probablemente lo que ocurre con el juego del calamar es que es una serie que, para los que ya vienen un poco de tradición de la ficción coreana o la ficción japonesa, que trata mucho estos temas, no les resulte nada sorprendente, pero probablemente una persona que se acerque de nuevo a este tipo de formatos, este tipo de premisas, pues le guste y le guste mucho. La premisa ya la conocéis, es un grupo de gente profundamente endeudada que acepta participar en estos juegos macabros por la supervivencia, en el que les obligan a competir jugando juegos muy infantiles que conoce todo el mundo, como el pica-pared o el escondite inglés, que es como se llamaba cuando yo jugaba de pequeña en Galicia. Y lo que se juegan es la vida. Si sobreviven a las pruebas, tienen la posibilidad de acceder a un premio muy cuantioso. Y es una historia que, más allá de los juegos, lo que plantea es lo que hacen estas series buenas, de verdad, que es el analizar. ¿Qué harías tú en una situación parecida? ¿Con quién te identificas? Es una lección sobre la supervivencia, sobre la empatía, sobre el compañerismo, sobre el egoísmo también. Tiene más capas, más allá de toda esta parte macabra que tiene la serie, que a mí particularmente me entretuvo mucho.
Yo no vaig passar del tercer capítol. No em va enganxar, el primer no em va enganxar, vaig pensar, no has tingut un bon dia, el segon ho vaig intentar, el tercer vaig pensar, pues...
Hay que verla en coreano, Olga, ya te lo he dicho.
Vaig canviar el coreano, crec que al final de la segon, tercer, era coreà.
El José també diu que no va poder passar del primer,
Es una serie que te exige mucho y si te lo tomas un poco a broma y pasas por encima del drama de esta gente, pues te lo pasas pipa, y si no, pues no.
I potser si només tinguessis el juego del calamar i un parell de sèries més, mes, doncs...
Però és que, claro, bueno, vamos por la cuarta y traigo 15. Es
va,
decir,
pues va,
pues imagínate.
Seguimos a Netflix o no.
Seguimos en Netflix porque otra de las grandes series que ha llegado este año, esta sí que es una gran serie, una serie para, yo creo que para todo el mundo, muy necesaria, es Made.
I don't think I can do this.
So quit.
I can't quit.
I live for my daughter. They can kick
dirt in your face. Alex, I haven't had a drink today.
Es una maravilla, que está sirvienta.
Sí, sí. Al final todo lo que tiene de distópico El Juego del Calamar, esta serie lo tiene de realista. De hecho, es un hecho real. Está inspirado en un bestseller de New York Times, una chica que, bueno, que abandona a su pareja con su niña pequeña porque sufre... Ella no cree que sufra violencia de género, pero en realidad sí que sufre violencia de género, no una violencia física, pero sí una violencia emocional. Y cuando deja a su pareja, ella que se había quedado en estado cuando estaba a punto de estudiar, se da cuenta de que no tiene absolutamente nada para sacarla adelante. Y entonces es el periplo de esta chica por intentar hacerlo, por intentar darle un porvenir a su hija, y tiene que ponerse a limpiar casas de gente. Y claro, por el camino, aparte de mostrarte la dureza de ese trabajo, que es un trabajo durísimo, es lo injusto que es el sistema, ¿no? Con las personas que están en su misma situación. Sé que os lo pongo mal, ¿eh?
No,
o sea, no es como una serie feel good, pero tiene un mensaje muy positivo la serie y unas interpretaciones maravillosas. Sí,
Andy
de hecho,
McDowell, ¿no? Sale eso.
Andy McDowell y Margaret Qualley, que son madre e hija en la serie, pero es que son madre e hija en la vida real. Y aparte, de hecho, la madre está como las maracas de Machín, porque ¿sí? es una mujer con un trastorno bipolar, y aparte de tener que cuidar de su hija, tiene que cuidar también de su madre. Es decir, es todo, parece que todo, cada episodio le va poniendo las cosas un poquito más difíciles.
Pero es un regal veure així l'Andy McDowell, que sempre era com més formal, i a mi m'ha sorprès.
I vamos otra vez con el otro ejemplo de mujer que ha decidido envejecer en Hollywood, que es bastante infrecuente y que está absolutamente maravillosa. Está muy loca, pero hay que decir que está absolutamente maravillosa.
Jo no sé si la següent recomanació que ens proposes avui a Elena és apta per Olga Vallejo.
Jo se l'he recomendado muchísimo, però de moment no he conseguido...
Està a la llista d'espera, m'atreviré. La vaig començar a veure, vaig sentir molta tensió interior, em vas confirmar que bé, que has d'estar bé del cor per veure-la, no? Que és com, bueno, que hi ha tensió, però tinc ganes de veure-la.
Jo crec que és una sèrie que, si no sabes, és a dir, si entras sin saber de què va la història i entras a tope, te sorprenderà mucho. És otra sèrie de Netflix que se llama Misa de Medianoche. I walked across an empty
land. I knew the pathway like the back of my hand. Ponen música de King y ya.
Sí. Y es, a ver, es una serie muy, muy intimista y que tiene una hibridación de géneros que es muy complicada. El showrunner es Mike Flanagan, que a lo mejor alguna persona lo conoce, es el showrunner de La Maldición de Hill House. Ese sí que es una serie de miedo, de verdad.
Yo no sé de qué esteu parlant.
Pero esto es una miniserie que está centrado en una comunidad isleña ultracatólica, cuyo párroco de repente desaparece y llega un nuevo párroco, que es, de verdad, o sea, las homilías de ese párroco son de verdad para enmarcarlas, porque es de aplauso. Y de repente, con la llegada de este párroco, la gente que estaba en un momento pues físicamente mal, una gente con un estado de ánimo, pues eso, están en una situación económica muy, muy pobre, la llegada de este párroco lo que hace es elevar a la gente, elevarle el espíritu, ánimo, de la, ¿no?, gente, y elevar el ánimo de una manera que incluso se empiezan a producir milagros. Todo eso, en el fondo, tiene una razón de ser que da entrada a otro género que quizás no es tan popular, que es el género que tanto le gusta a Mike Flanagan, que es el terror, pero está tan bien tejido, tan bien explicado. Y de verdad, tiene unas escenas, o sea, unos diálogos que son... Es una serie bastante lenta, pero tiene unos diálogos entre los protagonistas que, de verdad, yo me quedo con las homilías y con los diálogos que hay en esa serie, y os garantizo que nos va a dejar indiferentes, porque la serie está muy bien resuelta y no es fácil hacer lo que Misa a Medianoche hace.
Doncs agafem la recomanació, Elena. Vinga, que anem per la sisena posició. Tornem ara, en tornem no, és el torn ara per parlar d'Amazon, la plataforma, La Rueda del Tiempo, que és una d'aquelles sèries que tothom veu com a possible successora de Joc de Trons.
Swear your oath, Marine Sedai.
I swear to speak no word that is not true, to make no weapon with which one person may kill another, and
Elena disfrutando el moment.
Estoy haciendo un conjuro. Estoy haciendo un conjuro como las sacerdotisas, las Aes Sedai, que son las protagonistas de esta serie. Es una serie de fantasía, es una serie que se puede ver con los niños, llegado el caso. Está inspirado en unas novelas de Robert Jordan, y es una serie pues que tiene todo ese ambiente épico, tiene magia, sale por ahí alguien de la Casa de Papel, ahí lo dejo. Y bueno, también tiene mucho de distopía feminista, ¿no? Porque las grandes protagonistas de la serie son esta organización que se llaman las Aes Sedai, que concretamente una de ellas, que es la protagonista Rosamund Pike, lo que trata es de descubrir a una profecía, que es el advenimiento del dragón renacido. Y supuestamente el dragón renacido, cuando aparece, cuando renace, puede salvar o puede destruir a la humanidad. Ella no tiene demasiada, no está identificado, pero tiene alguna intuición sobre que puede ser un grupo de 6 muchachos a los que ella se lleva para intentar averiguar quién es el dragón renacido, y por el camino le pasará un montón de cosas. De verdad, ella está absolutamente maravillosa. Es una fantasía que está muy bien hecha, y de verdad yo la estoy disfrutando
muchísimo. I avui és divendres, nou capítol. No, és el primer que he pensat. Avui és divendres, nou capítol.
És que com li
agrada.
Com li taladré jo la cabeza.
Mírala, i em va dir, podria ser això, no? Com recordar Game of Thrones. Jo em trobo que falten extras, sí, no? Però m'ha enganxat, sí, i ja estic dins de la roda, esperant. Sí, sí.
Ara viene el plato fuerte, Mercè.
Sí?
Sí, claro.
Va, que no en recomanes una, sinó dues sèries
de Marvel. Sempre, claro.
Però vols començar? Comencem per, no, la Disney
Plus. Por la diosa, diosa absoluta, que és WandaVision.
We have five pets.
This is our home now. I want us to fit in.
This is gonna be a gas.
Where did you two move from?
Es una auténtica maravilla.
Es una joya.
Es una joyita. Es una miniserie y está ambientada justo después de los eventos de Avengers Endgame. Os voy a hacer un pedazo de spoiler, pero ya lo sabéis, y es que Vision se ha muerto. Pero de repente aparece Wanda Maximoff, que es una superheroína, con Vision viviendo en una casa típica zona residencial norteamericana, y con el aspecto, desde luego es en blanco y negro, de las típicas sitcoms de los años 50, ¿no? Nos recuerda mucho a I Love Lucy, y cada capítulo se convierte en un repaso por la tradición de las sitcoms norteamericanas desde los años 50 hasta el año 2000, y pasa pues por La tribu de los Brady, pasa por Con ocho basta, The Office, es decir, todo se convierte en un homenaje a la televisión. Por supuesto, por detrás hay toda una narrativa y una explicación de por qué de repente Vision ha sobrevivido y por qué Wanda está reconstruyendo esas sitcoms. Es absolutamente maravillosa, son capítulos cortitos, de verdad, tenéis que verla.
I apuntada. Jo no l'he vist aquesta,
tu
però era una...
Però
aquesta apuntada també, i a veure què expliques de la següent.
De Loki? Vamos. Pues que me deja muy Loki.
You're taking me somewhere to kill me.
No, I'm taking you someplace to talk.
Where I lie, I don't like to talk.
You do like to lie, which you just did.
Es que me encanta que, claro, que Disney y que Marvel de repente coja al episodio que al protagonista que probablemente peor caiga.
Explica't això, Elena, clar.
O sigui, el protagonista... Lo bo és quan no saps de superherois, que és el meu cas, a mi el Loki ni bien ni mal. O sigui, que si tu em
dius, sí, ja quan te vas a dar cuenta de que és el típico tío listillo, irónico, un poco egoísta, un poco cobarde a veces. Es ese tipo de personaje que no estàs moviendo,
no
de
posicionar.
Pero claro, Loki tiene un problema. Es que es el hermano de Thor. Entonces, claro, tú imagínate cuando tienes de hermano a Thor.
Claro.
Pues claro, que eso realmente es una mochila muy dura de llevar encima. Entonces, bueno, a Loki lo detienen porque intenta hacer algunas cosas muy malas en la Gran Manzana, justo cuando los Vengadores están intentando salvar la Gran Manzana del ataque alienígena. Bueno, pues lo llevan a un sitio que se llama la Autoridad de Variación Temporal, y ahí le dan a elegir. Oye, ¿quieres desaparecer porque la condena es una desintegración, o quieres ayudarnos a salvar al mundo de una amenaza mayor? Y entonces Loki, que realmente tiene mucho, se gusta mucho, se quiere mucho a sí mismo, decide colaborar con la autoridad, algo que él detesta profundamente, para intentar salvar a la humanidad de esta amenaza. Es súper divertida, es tiene un punto también un poco vintage, porque tiene mucho de setentero, tiene una estética muy, muy peculiar, y aunque no te gusten los superhéroes, de verdad, lo que merece mucho la pena.
Disney Plus també, eh?
Disney Plus.
Va, i els fets reals que han estat, va, que ho aconseguirem, Helena, Olga.
Sí, sí, vamos.
Els fets reals que han estat aquesta inspiració, no?, de que ens vols parlar també avui d'altres sèries que has inclòs en aquesta llista 2021.
Pues mira, te voy a narrar dos hechos reales que están completamente en las antípodas, pero son este tipo de historias que si te las contasen como si fuese una historia de ficción dirías, esto es imposible. Es decir, esto no ha podido pasar. Pero sí, ha pasado. La primera de ellas es The Serpent.
Looking for two backpackers. I work for the Dutch embassy. Their families haven't heard from them in over 2 months.
Claro, este tío era un perla, ¿eh? Este tío era un perla, ¿eh? Era, sí, sí, sí. Este señor era un señor que se dedicaba a engañar a turistas, a mochileros en Tailandia para desvalijarles, básicamente. Pero no solamente eso, sino que aparte de desvalijarles y de robarles la identidad, lo hacía de una manera, los asesinaba de una manera muy turbia, porque los drogaba, los iba envenenando poco a poco hasta que se morían. Y en Tailandia, en los años 70, pues nadie le preocupaba demasiado que un mochilero acabase con unos estupefacientes en el organismo que hubiesen hecho que se muriese, porque daban por sentado de que la gente se drogaba y se drogaba mucho. Lo hace aparte en compañía de su mujer, una chica, de su novia, luego mujer, una mujer canadiense.
Tal para cual.
Tal para cual. Y realmente la trama lo que explica es un poco la investigación que lleva a cabo un empleado de la embajada holandesa, al que le llega la denuncia de desaparición de una chica y que intenta desenmarañar toda esta historia. Realmente el tío, no veáis el reguero de cadáveres que dejó, pero aparte el profundo desprecio que tenía por la vida humana y el gusto por el lujo y la falta total de escrúpulos.
De Serpen, ¿eh?
De Serpen, pero no tiene nada que ver con la falta de escrúpulos que tuvo la gente que es protagonista de otra serie que sé que a Olga le encanta, que se llama Dobbsheck.
People all across this great nation are in pain. They have hard lives.
Are you still sore?
Tremenda, Dobbsheck, ¿eh?
Yo que sigo a pie juntillas tus recomendaciones, em falta un capítol y no sé qué faré abans, si la rueda del tiempo...
Sí, sí, bueno, el Dobbsheck básicamente, Dobbsheck es el mono, es como llaman los americanos al mono, al tener el mono, y lo que narra es el escándalo de una compañía farmacéutica que se llama Purdue Pharma, que nos dirá absolutamente nada, pero si os digo que son los que las personas que comercializaron el Oxycontin, la oxicodona, que de toda la vida, un opiáceo que inundó las calles y se convirtió en un drama nacional por la adicción que generaba, pues más o menos os haréis una idea. Esta compañía, pues lo que hace la serie básicamente es exponer las prácticas comerciales súper agresivas que siguieron para comercializar esta droga, este estupefaciente, que era muy adictivo y que, sin embargo, el mensaje que le transmitían a los médicos era que lo podían recetar para dolencias menores, para un dolor de muelas, para un dolor de cabeza, y con lo que se encontraron es que la gente que tomaba la oxicodona llegaba un momento, es que no la podía dejar porque provocaba una alteración profunda de una adicción que estaba a unos niveles que ni la morfina ni la heroína, es decir, era, de hecho, eso es un poco el hilo conductor, ¿no?, de Dobbsheck, cómo ellos iban elevando la dosis de las pastillas que estaban comercializadas para conseguir pacientes de largo tratamiento, es decir, querían que hubiese largo tratamiento.
I a banda de la història que bé que tracta el pas del temps, no?, com va endavant, endarrere, amb un fil i una trama que està superben lligada i que no et perds en cap moment.
I que hay unos actores, está Michael Keaton haciendo de un médico rural, que es el primero que empieza a prescribir a toda su comunidad y que él mismo acaba también enganchado a la oxicodona. Es muy, muy, es durísima, pero de estas series que hay que ver para darte cuenta de que de las prácticas de las compañías farmacéuticas.
Disney Plus.
Esta está en Disney Plus también. Y no dejamos estas series feel good, de sentirte muy bien, porque vamos a una serie de la que hemos hablado ya muchas veces y que es una serie maravillosa que se llama Condena.
Have you been in prison before?
No.
So it sounds like everything, eh?
Pim pam, Olga. Pim pam, eh?
La vas veure ràpid.
Jo, és que tot el que diu l'Helena vaig directe. I sí, és una molt, sèrie... molt recomanable.
T'has seguit totes les recomanacions de l'Helena Neira des d'inici de curs, eh?
I realmente que consiga Condena en 3 episodios contar una història tan compleja com és el paso d'un senyor per la càrcel, y contar toda la evolución y hacerlo bien.
Y Helena, y es Numesa que es, ¿no? Numesa tiene una temporada.
Solamente tiene una temporada, narra la historia de un profesor que lo condenan por un atropello y fuga con resultado de muerte, aparte es alcohólico. Y un poco lo que narra es la vida en prisión, pero de una manera muy, muy interesante, porque narra qué pasa cuando entra una persona que es muy consciente de que se merece lo que le ha pasado y de que la condena no es estar en la cárcel, la condena es la culpa. Está muy bien, la verdad. Es en Movistar, 3 episodios y de verdad que merece mucho la pena.
Y el protagonista también un...
Sean Bean, pero vamos, que Sean Bean hace grande cualquier cosa que haga. Estamos todos muy fans de Sean Bean.
Vinga, va, repassem una altra d'aquelles, una mica de comèdia per animar-nos,
sí,
no?
Sí, venga, va. Estoy como muy triste, pero bueno, yo creo que para destacar 2 comedias este año, que ha habido buenas comedias, Ted Lasso, pero bueno, ya hemos quedado que el tema de segundas temporadas no lo vamos a recomendar. Vamos a recomendar dos series que aparte también se pueden ver con niños en casa, son muy entretenidas. La primera de ellas, por supuesto, es Arsène Lupin.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones.
Qué limpio, dice. Qué fino.
Es de guante blanco.
Es un ladrón de guante blanco y está muy bien que cojan unas novelas tan clásicas como las novelas de Maurice Leblanc y hagan esta serie de televisión con un protagonista tan carismático, que lo recordaréis probablemente porque era el cuidador de Intocable. Y es un tío que se dedica pues a robar, pero roba a los ricos, y lo que le gusta es el rollo de conseguir robar. No es tanto el botín y que tenga mucha necesidad, que bueno, tampoco. Que también necesidad tiene una poca, pero sobre todo el hecho de poder conseguir desbloquear, ¿no?, la seguridad que tiene una pieza, una caja fuerte o lo que sea.
Y Elena, tú dius un gran descubrimiento. Una otra gran comedia.
Otra gran comedia, de verdad. Cuando a mí me plantearon Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, dije yo, ¿qué es esto?
Atrás.
¿Qué hacen estos dos vejestorios con una diosa de Disney? Pues hacen solo asesinatos en el edificio.
In the elevator with these 2 weirdos. Then Tim got in the elevator.
Pues mira, lo que une a esta gente es algo muy radiofónico del siglo XXI, porque une a estos 3 personajes el hecho de que les encantan los podcasts.
¿Ah?
Están absolutamente enganchados a los podcasts de crímenes y justamente en el edificio hay un asesinato y deciden montar un podcast para averiguar qué es lo que ha sucedido. Y a raíz de eso se genera una dinámica muy divertida entre los 3 protagonistas y se ayudan mutuamente, que es lo verdaderamente divertido. De verdad, es una delicia, os lo pasaréis pipa.
Sí, de fet, és una de les grans recomanacions, no?, que porta la Elena Neira. I ens en queden res.
Nada, 2, ya estamos.
Recta
pam.
Final. Y una mica de nostalgia.
Nostalgia. ¿Cómo no voy a recomendar yo nostalgia si yo vivo de ella, me alimento de ella fundamentalmente? Y la nostalgia este año nos la ha dado Cruel Summer.
Jeanette, we want the jury to root for you, but you're not giving the impression that you're the wrong.
Pues Cruel Summer está muy guay porque a los que fuimos adolescentes en los 90 recordaremos mucho ese musicón, las pintas, los looks, los collares, la ropa de vestir. Bueno, aquí lo que plantea es una cuestión muy truculenta, porque en una comunidad relativamente pequeña una chica es secuestrada, aparece a posterioridad y ella asegura que otra chica que estaba en su instituto sabía perfectamente quién la había secuestrado y que no hizo nada. Entonces toda la serie se convierte en un juego de él dijo, ella dijo. Es decir, ¿cuál es la versión correcta? ¿Quién tiene razón? Y de verdad que te mantiene hasta el último momento diciendo, ¿pero quién está diciendo la verdad en toda esta historia? Es una serie que está muy bien tejida, muy bien montada, una serie que también se puede ver perfectamente con chavales jóvenes y que de verdad os devolverá pues a los años mozos, que esto siempre es un gustazo.
Siempre agrada.
Esto está en Amazon. Esto está en Amazon, sí.
Y última
que viene, la última. Mira, yo de verdad, la semana pasada, que fue el último episodio, yo me quedé de Pasta de Boniato. Soy súper fan, serie de Apple TV Plus. Es una serie que se llama Invasión. ¿Quién nos invade? ¿Quién invade la Tierra? Pues realmente tarda mucho tiempo en saberse quién nos está invadiendo. Sabemos que nos está invadiendo alguien porque caen las telecomunicaciones, no hay teléfonos. En muy poco tiempo se sabe que es una invasión alienígena, pero lo guay de esta serie es que es una invasión alienígena en la que tardas muchísimo tiempo en ver quién nos está invadiendo, porque se centra mucho más en cómo responden a esa invasión personajes que están en... Bueno, pues hay unas personas que están en Estados Unidos en un barrio residencial, una chica que trabaja en la agencia espacial en Tokio y otro señor que está destacado en Afganistán. Entonces, todos... Y unos chavales en Londres. Todo se convierte un poco en la reacción humana a ese ataque, cómo cada uno gestiona esa desconexión total y esa cuestión de su herencia. Entonces, es una serie también muy poética, que ya está renovada, yo estoy muy contenta, y que si busquéis una cosa más de ciencia ficción, muy recomendable.
Pues, doncs, Déu-n'hi-do, 14 recomanacions.
No està mal,
ens queixarem,
necessitem 3 mesos de vacances per veure tot això.
Compartiremos todas en redes para que la gente pueda ir haciendo check, check, check.
Ay, ay,
check,
está, check, check. Pero tú ya tienes la siguiente serie que quieres mirar, ¿o no?
Hombre, claro.
¿Y quién claro. es?
Hombre, tengo muchas que están a punto de estrenarse, pero ahora me tengo que poner con The Witcher, que la tengo ahí recién estrenadita. Okay. Tengo aquí a Henry Cavill, que es un señor fornido con un caballo y una espada. Para mí eso ya es suficiente.
Ens ho explicaràs.
Hombre, claro.
Elena, mira, pues que vagi molt bé.
Muchas gracias.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si aquest estiu vols continuar fent camí, a Ràdio Estel t'hi acompanyem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, amb Rafa Sanahuja. Aquest estiu, la Macedònia de la ràdio continua la mar de fresca. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sé que jo no sóc la persona més propera a tu. Una cara més, algú que escriu paraules amb fum. Sé que jo no tinc cap targeta de presentació. Aire que se'n va, algú sense nom i sense veu. Sé que cada nit surts de casa per trobar consol. anònim, anònim. Algú que sap cap on vas abans que tu.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maen t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu. Edició millors moments.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Escoltant al matí a Ràdio Estel, on ho plantejàvem fa uns minuts. Fa només uns dies, Plataforma per la Llengua publicava doncs, una enquesta que va caure com un gerro d'aigua freda. Només el 14% dels alumnes de secundària i el 35% dels de primària de les zones urbanes parlen català al pati. Aquesta mateixa enquesta apuntava que tan sols el 53% dels joves de Barcelona domina el català. Unes xifres doncs, que evidencien la caiguda lliure de l'ús social de la llengua catalana en el nostre dia a dia, situant-nos en un escenari d'emergència lingüística. preservar 200 mots i expressions catalanes que actualment estan en greu perill d'extinció, com per exemple estimar-se més, per indicar doncs una preferència, o enrevessat, per referir-se a alguna cosa que és complexa o confusa. Aquesta és l'ambiciosa missió del filòleg Jordi Badia, que recull en el seu llibre Salvem els mots, publicat per Rosa dels Vents. Podríem dir que és com una reivindicació, no?, a totes aquelles paraules i expressions catalanes que actualment doncs són a la corda fluixa, per diferents motius que tractarem en els propers minuts a un altre punt de vista. Per això ja tenim a l'altre costat del telèfon en Jordi Badia, li hem fet una trucada, filòleg i autor del llibre Salvem els mots. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
No, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Avui ens volíem plantejar doncs justament això, no? En quin punt està el català i òbviament, preguntar-li, l'ús del català està en perill?
Bé, sí, realment les enquestes tenen raó. El català viu un moment delicat. Les enquestes diuen clarament que l'ús baixa, però això no vol dir que sigui irreversible. És simplement que hi ha d'haver un canvi de mentalitat. Primer de tot hem de ser conscients d'aquest perill. I jo no sóc un expert en sociolingüística, sóc filòleg, no sóc lingüista, però naturalment m'hi he aproximat per interès i també, en certa manera, per la meva feina, i veig que sí que hi ha aquest perill, i allò que vull destacar amb el llibre és que n'hi ha un altre de perill, és a dir, que el català podria desaparèixer si no hi féssim res, per dues raons. Primera, per la pèrdua de l'ús, i la segona, que és que aquesta sí que es cau en la meva especialitat, per la pèrdua de trets, és a dir, per la pèrdua de paraules, de trets fonètics, d'estructures sintàctiques, etc. Podríem dir que si no tenim en compte aquest altre perill, vindrà un moment que no sabrem què haurem de salvar, perquè no ens quedarà llengua. Tots hem sentit a parlar, potser o potser no, d'això que en diuen la galleguització de les llengües, no? És molt fàcil d'entendre. Escoltem un gallec jove, per exemple, com parla, i diem, caram, sí que és fàcil el gallec. No, no és que sigui fàcil, és que allò que parla aquell jove s'assembla més al castellà que no al gallec genuí o originari. I com que nosaltres sabem castellà, l'entenem. Doncs aquest és el perill que s'encara també, a part de la pèrdua de parlants, la nostra llengua.
Jordi, Salvem els mots, el teu nou llibre. És un llibre optimista, per això?
Sí, és un llibre optimista perquè, malgrat aquesta anàlisi que acabem de fer, el llibre demostra que tenim potència. És a dir, que la llengua en si potencialment és molt rica, és molt variada, és versàtil, serveix per tot, això és importantíssim que ens ho fiquem al cap, és a dir, també serveix per explicar acudits al català, no els hem d'explicar en castellà per fer gràcia, això és una cosa psicològica però no objectiva, no pas científica, serveix absolutament per tot, serveix per insultar, serveix per renegar, serveix per parlar de tots els aspectes, des dels més formals fins als més informals. I si ens mentalitzem d'això, doncs només falta que fem el pas. Els que ja tenim una certa edat, tu no perquè ets molt jove, però els que ja tenim una certa edat sabem que als anys 70, 60, 70, tothom deia bocadillo, cello...
Home, sí.
Bosson, etcètera. Bé, molts ja vau néixer amb l'entrepà, la bústia i el segell. Però què va passar? Doncs que hi va haver, diguem-ne, una mentalització col·lectiva que va fer que si tu deies menys, doncs et diguessin, algú et corregís o fins i tot es rigués de tu, algú que feia 3 anys també ho deia, però que a partir d'un moment determinat hi va haver com una conscienciació i la gent va canviar i va deixar de dir menys i de dir pastel i de dir peluqueria i va començar-ho a dir tal com establia la normativa de Pompeu Fabra, no? Uh-huh. Bé, doncs això, a una altra escala, també ho podríem fer ara. És a dir, amb aquest llibre es demostra que hi ha mots que són correctes, però que n'han desplaçat uns altres que no és que ho fossin més de correctes, sinó que ho eren igual, però que no s'assemblen al castellà, i recuperar aquests mots és qüestió de proposar-s'ho.
Per tant, Jordi, o sigui, perquè quedi clar, eh? El llibre Salvem els mots, el que fas és, content, el que fas és repassar 200 paraules de mots o expressions sinònims, no? Uh-huh. I els poses, diguéssim, plegats i fas aquesta explicació, no? Justament el que ens estaves dient, els dos estan ben usats, uh-huh, però sí, sí, n'hi ha un que és més genuí.
Sí, podríem dir que en la majoria de casos és això que has dit. És a dir, el desplaçat és més genuí. En alguns altres casos, això seria més discutible, perquè fins i tot el concepte de genuïnitat és discutible. Però una cosa que s'observa en tots 200 casos és que el mot que s'ha anat expandint en detriment de l'altre, mm, aquest que s'ha anat expandint s'assembla al castellà. És a dir, el castellà té una forma semblant. En canvi, el mot, diguem-ne, arraconat,
sí,
és un mot que no té un corresponent al castellà. Per exemple...
Sí, anava a dir, va, posem un exemple.
Posem un exemple.
Mira, jo en tenia un, però jo, si vols, mira, fem un cadascú. Què et sembla?
Molt bé, va, molt bé. Espero que no coincidim, però si no ja en trobarem bé.
Tranquil, perquè jo tinc el llibre al davant i si no, doncs en passem a un altre, que tenim 200, vull dir que...
Sí, de fet, són més de 200, perquè dins de cada entrada hi ha molts sinònims i alternatives.
Sí.
El meu exemple, va, que no és estrictament una paraula, sinó una expressió. Cada vegada sentim més després de dinar i sentim menys havent dinat. Uh-huh. Havent dinat, havent esmorzat, havent sopat. Curiosament, aquesta estructura de gerundi compost, havent més un participi, havent dinat, havent esmorzat, si ho apliquem a uns altres verbs, ha quedat en desús. És a dir, com ha quedat com una expressió formal, no? Havent arribat a la porta de casa, vaig trobar no sé què. Bé, això habitualment no ho sentim en llenguatge col·loquial, és més aviat llenguatge formal. Però en els àpats, havent esmorzat, havent dinat, havent berenat, havent sopat, aquí sí, aquí s'ha mantingut, s'ha quedat fixat. I això era un tret característic del català, que no té el castellà. Com ho diu el castellà? Después de desayunar, después de comer o almorzar, después de merendar, después de cenar. No? Uh-huh. Doncs aquest después de ha fet que en català proliferi el després de. Hem de dir que és incorrecte després de dinar? No, perquè jo puc dir després de caminar i puc dir després de dinar i després de dutxar-me. No? Uh-huh. Incorrecte no, però el cas és que teníem una estructura fixada de molts segles, genuïna, per tant, que servia per expressar això i que va quedant arraconada. Aquest és el meu exemple.
Mira, el meu exemple és barbaritat i bestiesa.
Sí. Bé, barbaritat i bestiesa passa exactament igual. Barbaritat és correcte, és el diccionari, es deriva de bàrbar, però aquest sí que és clarament... diguem-ne, modern, molt entre cometes, perquè fins al 1914 no surt registrat, bé, almenys a l'Alcover Moll, que és un diccionari de referència. En canvi, bestiesa ja el trobem al segle XIV, és a dir, alguna diferència de pedigrí, podríem dir, hi ha entre aquests dos mots. Però, a més, el cas problemàtic de barbaritat és que no tan sols ha arraconat bestiesa, ha arraconat també disbarat, ha arraconat animalada, ha arraconat un mot molt, molt usual al País Valencià, que és desficaci. Desficaci, el Principat no es coneix tant, però allà és molt, és molt usual, i després n'hi ha tot un reguitzell com bajanada, bertranada, ximpleria, barrabassada, esanada, etc. Vull dir que barbaritat és un terme d'aquests que jo en dic devorador, perquè s'ha anat expandint, i ha acabat doncs, arraconant no tan sols un mot com bestiesa, que ja han dit que des de fa 800 anys o 700 anys es fa servir, sinó també tot un seguit de paraules sinònimes.
Avui al matí a Ràdio Estel estem conversant amb Jordi Badia, el filòleg que acaba de publicar aquest llibre Salvem els mots, de l'editorial Rosa del Vents, que va publicar per la segona edició. Jordi, tu què creus? Què fa doncs, que cada vegada menys persones parlin el català i els que ho facin doncs, el parlin pitjor?
Bé, seria un fenomen per analitzar. Jo crec que per una branca de la lingüística, que és la psicolingüística, és a dir, què passa, la psicolingüística i la sociolingüística. És a dir, què passa en la ment d'un individu perquè d'alguna manera dimiteixi o abandoni els trets de la seva llengua o abandoni la llengua quan en una situació en què hi ha un desconegut o algú que no parla català, doncs deixi de parlar català. Això ho estudia la psicolingüística, eh? Uh-huh. I la sociolingüística, d'alguna manera, també, quan el fenomen és social, com és el nostre cas. Jo crec que hi ha com una falta d'autoestima lingüística i de lleialtat lingüística. És a dir, allò que dèiem al començament, és com si el català ens la miréssim com una llengua de segona.
Yeah.
És a dir, la llengua important, en això, la llengua important és el castellà, la llengua secundària és el català. Això ho veiem en molts àmbits de la llengua. Fixem-nos en una cosa molt simple. Imaginem-nos ara que jo parlant castellà dic per exemple, los hombres
sí.
hacen 12 parades. No? Bé, és una frase que m'acabo d'inventar.
Uh-huh.
És una frase que el meu avi hauria pronunciat tal com l'acabo de dir.
Uh-huh.
Probablement això provocarà rialles.
No, vinga. M'encanta que ens posis exemples, així ho veiem més clar.
Sí, sí, però vull dir que ens imaginem aquesta
totalment.
Situació.
Totalment.
Uh-huh. I si jo dic això, parlant en castellà, algú arrufarà el nas i dirà, sí. aquest no sap parlar. Bé, en canvi, hem normalitzat, que es diu ara, és a dir, ens hem avesat, ens hem acostumat a sentir els sons homes que miren la lluna,
sí.
És a dir, sense fer les S sonores, sense fer les elles, les L palatals, i no t'enriquis, és a dir, no ens en podem riure. Què passa aquí? Què ha passat aquí? Home, doncs és claríssim, hi ha una llengua que té prestigi, que l'hem de saber parlar bé, que si no la parlem bé, cantem, és a dir, que allò destaca, allò es marca, allò crida l'atenció, i una altra que, bé, no, ara exageraré, però que la podem maltractar com vulguem,
sí.
I que no passa res. I això fins al punt que no tan sols no fa riure algú que parla malament el català, sinó que parlant català cada vegada sents més que hi barregen frases en castellà, sí, com si o per fer gràcia o per aproximar-nos a l'altre haguéssim d'anar barrejant les llengües. En canvi, quan parles castellà no hi barreges el català, potser alguna vegada, però fins i tot allò que passava abans que parlant castellà, gent castellano parlant, deia la ratxola o no cal que vengues
sí.
o ja hi prou, etc. Tot això avui dia és a l'inrevés, és a dir, en comptes de no cal que vengues, ja tothom diu no hace falta que vengues, i fins i tot parlar en català, el caldre també recula i diem cada vegada no fa falta que vinguis.
Sí, eh? O Jordi, el i tanto, no? Que parlant en castellà a vegades dèiem, sí, no? El i tanto, sí, no? Que, sí. Però d'alguna manera el que ens estàs transmetent és que és això, és que és per aquesta posició dominant del castellà, no? El que fem és com que ens volem apropar més al castellà. Escolta això, Jordi.
Les finestres baixades som tu i jo i la volta en aur, un sol que et pica la cara i una musiqueta suau, són les 10 de la mañana.
Clar, el que sona és Amics, Tiets i Coneguts, que és una cançó de Tiets, un grup de trap en català, que en les seves lletres inclou barbarismes o directament expressions en castellà, no? Ara són les 10 de la mañana, no? Escoltàvem, per acostar doncs, les seves cançons al català real del carrer. Diuen que així es fomenta l'ús del català entre els joves. Tu hi estàs d'acord, Jordi?
No, jo no hi estic d'acord. I m'agradaria... És a dir, no vull dir que sigui inflexible amb aquest no hi estic d'acord. Si algú em demostra científicament que això és així, doncs hauré de callar, però en principi no hi estic d'acord. És a dir, això és com si em diguessis que per aprendre anglès l'has de dir barrejat amb paraules catalanes. Des d'un punt de vista científic, a mi això em sembla absurd. Ara, si això, és a dir, si em demostren que venen més discos i que els escolta gent que no els escoltava, castellanoparlants, perquè diuen mañana entremig, no ho sé, però sospito que passarà que els discos els continuaran comprant catalanoparlants i que potser els farà gràcia això de les 10 de la mañana i es posarà de moda dir les 10 de la mañana. Clar. Entre els catalanoparlants. Dic que no hi haurem avançat, sinó que haurem retrocedit. Mira, però és la meva opinió.
Sí, no, gràcies. Jordi, nosaltres fullejant el llibre Salvem els mots, que l'hem trobat moltes expressions, però volem saber quines o algunes expressions del teu llibre que t'agradaria especialment que tornessin a ser d'ús freqüent. Aquella que tinguis un... Ja ho sé, que és molt complicat, és la típica pregunta que dius no sé per on començar, sí, però te'n demanem una o dues, si vols.
No, sí. N'hi ha una que trobo que s'ha estès d'una manera molt, molt incomprensible. Bé, tot té una explicació, però que s'ha estès d'una manera molt incomprensible, que és el pròxim, o sí, proper, sí, que proper no és sinó un maquillatge del pròxim. M'explico. En català dèiem, no dèiem la propera setmana ni la pròxima setmana, dèiem la setmana que ve o la setmana vinent o la setmana entrant. Dèiem normalment una d'aquestes tres. És a dir, gent d'una certa edat no havia fet servir mai pròxim ni proper. I aquí, ara, això del pròxim... més ben dit, el proper, que és com un maquillatge del pròxim, com deia, el proper ha envaït el camp d'aquests altres, no? Del vinent, de l'entrant o del que ve. No tan sols el proper, sinó el apropar. Què passa en castellà? En castellà tenen cerca, cercano, acercarse. Doncs els catalans hem copiat tot aquest paradigma. I el cerca, diem a prop, això està bé, el cercano, diem proper, i el acercar-se, sempre havíem dit acostar-se a algú, o atensar-se en alguns dialectes, i ara diem apropar-se, que tampoc no ho dèiem. És a dir, aquí hem copiat tot l'esquema, i aquí m'agradaria que recuperessin aquest vinent, entrant, etc. És a dir, no hem de tenir els mateixos esquemes que el castellà, i que recuperéssim aquest acostar-se que també l'hem anat perdent.
Per tant, Jordi, per acabar, què hauríem de fer per reflotar aquesta salut del català, com ens deies, que es troba en perill o en estat crític?
Sí. Bé, jo demano que ens fixem en els canvis. Això és el que he intentat fer en aquest llibre. És a dir, la meva experiència com a corrector, com a filòleg, és que he anat veient uns canvis i he mirat d'estudiar-los i si han vingut de plantar-hi cara. Demano que hi plantem cara. De llibres com el Salvem els mots, n'hi ha més. Ara jo hauria de recomanar el meu, és clar, però n'hi ha molts més. De manera que, si algú necessita prendre consciència, que compri un d'aquests llibres que parlen de paraules, que reculen o que són a la corda fluixa. Jo demano que es faci això, però per sobre de tot demano de recuperar aquesta lleialtat lingüística, aquesta autoestima en la llengua i de recordar que el català, dues coses, el català serveix per tot, serveix per totes les situacions, per tant, que podem parlar català sempre i, en segon lloc, que recordar també que si perdem trets, la llengua també perilla. És a dir, no tan sols per pèrdua de parlants, sinó per pèrdua de trets. Que siguem més observadors en això.
Jordi Badia, moltíssimes gràcies. El filòleg Jordi Badia ens ha acompanyat avui al matí a Ràdio Estel en aquesta segona edició del seu llibre Salvem els mots, de l'editorial Rosa del Vents. Que tinguis molt bon divendres, Jordi.
Moltes gràcies, igualment.
Són les 9 del matí. Ràdio Estel.
Posats al dia amb l'última hora informativa, ja podem seguir amb el millor del matí a Ràdio Estel en aquesta edició especial d'estiu. T'apuntes?
Al matí a Ràdio Estel.
Dedica amb nosaltres una estoneta a parlar d'educació, perquè avui ens volem centrar en un tipus d'educació que abans de la pandèmia realment, Olga, semblava com ciència-ficció, no? L'educació híbrida.
Semblava increïble.
Semblava inverossímil, no? I que cada vegada aquesta paraula híbrida, mira, haurem de dir-li a la Montse que ens faci una explicació d'on ve, perquè s'ha posat en les nostres vides, en diversos àmbits. Per aquest motiu avui, perquè ens parli d'aquesta educació híbrida, ens acompanya Miquel Àngel Prats. Ell és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Moltíssimes gràcies, professor, per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia. Primera pregunta, òbvia, no? Olga, seria què hem d'entendre per educació híbrida?
Molt bé, molt bé. És allò típic que diem, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Mireu, va molt bé aclarir terminològicament exactament què s'entén per educació híbrida, perquè el que hem fet en pandèmia, perquè jo crec que tot això ve de la qüestió pandèmica, el que estem fent i el que hem fet en pandèmia, en molts casos ha estat una mica aberrant, i hem fet el que hem pogut. D'acord? I llavors, quan parlem de l'educació híbrida, molt sovint potser podem arribar a tenir confusions, I les confusions són el fet de que puguem pensar que l'educació híbrida és, doncs, disposar dels alumnes connectats a casa i que després, doncs, vagin a l'escola, no? I escolta, ens quedem així, d'alguna manera, doncs, tan tranquils, no? Quan probablement del que estem plantejant és d'un model educatiu que està construït en presència de les tecnologies. És a dir, no es tracta tant del que ha succeït d'incorporar la tecnologia a cop de martell, que és el que probablement ha succeït, sinó de construir un model educatiu en presència de les tecnologies. I això suposaria començar a pensar precisament reforçar molt més l'acte educatiu presencial. Si alguna cosa ens ha deixat fer emergir la pandèmia és de la importància que arriba a tenir la presència, no? Llavors, doncs, en aquest sentit, el que nosaltres apostem i defensem en l'informe és que existeixen maneres molt diferents d'entendre la presència. Podem tenir això, diferents escenaris, no?, molt frescos de presència.
Ara Miquel Àngel feia referència a l'informe, i és que sovint, quan parlem d'educació, parlem de la Fundació Bofill, el think tank d'educació, que tenen justament aquesta publicació a la que tu feies referència, una publicació recent de juny de 2021 sobre l'educació híbrida, titulat com impulsar la transformació digital a l'escola, que tu, juntament amb l'Helena Cintas i la col·laboració d'experts amb la matèria, vareu liderar aquest informe. Ara l'anirem desgranant. Però d'entrada, què hauríem de destacar? Perquè segur que hi ha algú que... Això que tu deies, no? Quan dèiem híbrid, pensava... això què és? Que facin una part de l'escola, com va passar a secundària, sobretot, no?
Exacte.
Una setmana a casa, una setmana a l'escola... què hauríem de destacar de l'informe sobre educació híbrida?
Clar, d'entrada, et podria dir que el que nosaltres també defensem és que quan parlem de transformació digital de les escoles, sempre molt sovint tenim el defecte de posar l'accent i l'èmfasi en qüestions del ferro. Quan en el fons, quan parlem de la transformació digital a l'escola, si hem de posar l'èmfasi i l'accent, l'hauríem de posar en les persones. Per tant, primera gran aportació, primera gran qüestió a destacar. Quan parlem de transformació digital, l'accent està en el valor de les persones, vol dir en l'acompanyament, d'acord? Uh-huh. Això què voldrà dir? Voldrà dir que si el que volem és accelerar, ajudar en els centres que digitalment es transformin, siguin molt més competents, probablement no haurem de posar tant l'accent en qüestions de màquines i connectivitats, que són importants, no estic dient que no siguin importants, sinó que haurem d'invertir molts esforços en com acompanyem. La paraula acompanyar és molt bonica, ve del llatí companis, que vol dir menjar del mateix pa. Vol dir com et poses al costat dels centres, dels professors, dels alumnes i de les famílies per poder ajudar-los a que vagin entrant en un món que, escolteu-me, en honor a la veritat, cada cop va sent més digital.
Totalment. Sí, a tot arreu, sí. A tot arreu. Però tu saps segur, Miquel Àngel, que ara hi ha moltíssima gent que li està passant pel cap aquella notícia que de tant en tant anem llegint, anem sentint, anem dient, el típic cunyat, mundinar o no cunyat, és igual. Quan sentim que els gurús digitals, aquests de Silicon Valley, les grans empreses, els documentals que podem veure sobre els creadors del like de Facebook, totes aquestes coses, als centres educatius on van els seus fills no hi ha espai per les pantalles i no hi ha espai per les tecnologies, com a mínim quan són petits, perquè és evident que vivim a un univers on estem digitalitzats completament. Per tant, arriba un moment que han d'estar presents. Com es combina això amb el que tu ens expliques ara?
Bueno, jo t'explico. Això, aquesta, diguéssim, aquesta...
A veure, Miquel Àngel Prats, l'hem perdut.
Estàs bé, Miquel Àngel?
Primera pregunta. A veure, Miquel Àngel? Doctor Prats, ja està tot bé, no? Tot correcte,
sí,
que havíem perdut.
Tot resolt.
Clar, sap què passa? Jo ho entenc, perquè clar, aquests temes d'educació híbrida, no?, són tan apassionats, no?, que clar,
que la mínima xoques amb el micro.
La mínima... Bueno, això és el que acostuma a passar. Fixeu-vos, això que acaba de succeir ara mateix i que fixeu-vos que s'ha resolt de manera, doncs, molt satisfactòria, això quan passa a les escoles, precisament, produeix molta frustració. I aquesta és la raó per la qual molt professorat molt sovint acaba veient que és una cursa d'obstacles. Perquè, esclar, mira, el que acaba de passar és un bon exemple per veure què succeeix a nivell d'innovació a les escoles, no? És a dir, tenim professors molt innovadors, però que quan veuen que hi ha tot aquest soroll tecnològic, provoca el fet aquest de dir ui, escolta'm, deixem-ho estar, perquè...
Millor ens quedem amb lo tradicional, no?
Efectivament.
Però ho hem pogut resoldre bé, o sigui...
Ja està
tot solucionat. Avui, com dèiem, estem parlant a matrícula oberta d'aquesta educació híbrida. Professor Prats, clar, la pandèmia doncs, ha obligat que la tecnologia, doncs, com estem explicant, fos una peça clau. Havent tornat a aquesta presencialitat, ajuda que tant alumnat com professorat estiguin, podríem dir-ho d'aquesta manera, familiaritzats, no?, amb la tecnologia. Com es pot aprofitar aquesta experiència?
Aviam, deixa'm aclarir-te una qüestió que tenia a veure amb la pregunta que tenies abans.
Sí, la Olga, no?, que havia plantejat sobre aquests gurus tecnològics.
No, i que a més és cert, és una de les constants que té a veure amb el fet aquest de dir, escolta'm, aviam, si bona part dels pares que han creat doncs, la tecnologia, els seus fills van a escoles... Bé, això no és del tot ben cert. Els han portat en escoles, ho dic perquè hi ha tot un llibre que també ho explica, que surt d'aquí, on realment aquestes escoles el que han fet ha sigut un ús molt regulat de la tecnologia, d'acord? Que no vol dir pas que l'hagin prohibit, sinó que l'han regulat. I jo crec que la clau de volta de tot plegat està aquí. Una certa regulació. I una certa regulació vol dir que els alumnes, els propis alumnes, juntament amb els professors, juntament amb les famílies, s'han posat d'acord en quins moments cal afegir tecnologia i en quins moments cal, doncs, estar d'alguna manera present, no? És a dir, ser capaços d'utilitzar-ho amb una certa de sentit comú. Jo crec que el pitjor que podem fer en aquests moments a les escoles, i us ho dic sincerament, és prohibir, perquè en aquests moments el que necessitem és... És a dir, molt sovint parlem de que els nanos són nadius digitals, no?, perquè han nascut envoltats de tecnologia, però us ben asseguro que són orfes, perquè més que nadius són orfes, perquè en aquest cas no tenen referents i bons models o exemples. O sigui, fixeu-vos molt sovint quan els adults no tenim bons exemples de comportament de l'ús tecnològic. Per tant, no som bon exemple, no som bon model. I no podem demanar o exigir res a la canalla que no siguem nosaltres els primers a executar-ho, no? Per tant, aquí tenim un tema...
Que és un gran repte, no? Intentar buscar bons models perquè ells puguin, no?, aprendre d'aquest ús de les tecnologies.
Efectivament. De fet, aviam, el tema tecnològic sempre acostuma a portar a posar una mica allò que s'anomena els pèls de punta, no? És a dir, la paradoxa tecnològica és aquella que, fixa't, la tecnologia et fa ser molt a prop d'aquells que són molt lluny. Per tant, fixeu-vos, en aquests moments jo puc estar molt a prop vostre, tot i que vosaltres esteu, diguéssim, físicament lluny de mi, no? I per tant ens sentim a prop, no? Però alhora, quantes vegades ens fa sentir molt lluny d'aquells que són molt a prop. És a dir, quantes vegades veiem que en una taula de qualsevol tipus de restaurant o la taula mateixa de casa, cadascú té el seu dispositiu mòbil i cadascú va a la seva bola, tot i estan tots junts, no?, compartint una mateixa taula. Per tant, fixeu-vos aquesta paradoxa, no? És a dir, clar, i tot això s'ha d'ensenyar, s'ha de regular. Un ha de ser, d'alguna manera, molt conscient de l'ús que en fa de totes aquestes qüestions tecnològiques. No?
És curiós que l'ús, a vegades quan els fills ja utilitzen aquesta tecnologia, que, com dèiem, ha ajudat a que avancem en aquesta línia a la pandèmia, que també el professorat ho ha anat regulant i van aprenent i van acompanyant a la canalla, però quan tu els veus que després estan a casa amb el dispositiu que correspongui, fent els deures, el que sigui que han de fer, però sempre arriba aquell punt que penses, ara ja han acabat o no han acabat? Ara ja han passat a l'app dels jocs o no han passat? Passo per allà i em faig la despistada, pregunto com van els deures. És una mica complicat després també regular-ho això a casa, perquè ni vols fer de sergent, però tampoc vols que et prenguin el pèl, no? Clar. Trobar aquell punt mig costa una mica.
Molt.
I és molt tentador.
Mm-hmm. Completament d'acord. De fet, el que nosaltres molt sovint demanem amb els pares és que també estiguin al dia del que consumeixen els seus fills, no? I això demana un petit esforç, no? Un petit esforç, perquè sabeu què passa, sabeu què succeeix? Que el canvi generacional és molt gran, molt gran. I molt gran vol dir que, clar, ara mateix, us poso un exemple, no? Que els pares no sàpiguen avui dia qui és l'Ibai, tenim un problema. No, de veritat, us ho dic sincerament, tenim un problema, perquè això vol dir que els nostres adolescents i els nostres infants i adolescents estan consumint mediàticament un contingut determinat que pares i adults desconeixen completament. I es pensen que encara miren la televisió. I les coses van per un altre cantó, no? Per tant, clar, haurem de pensar també en alfabetitzar, en aquest cas, doncs, a les famílies, no? És a dir, ajudar-los a entendre quin és aquest consum mediàtic que en aquest cas tenen, no? I després hi ha un altre col·lectiu que ens l'estem deixant gairebé perdut de la mà de Déu, que és la gent gran, les persones grans. I cada cop va sent la fractura digital amb aquest col·lectiu, que és cada cop més vulnerable, cada cop és més gran. I caldrà que fem també mesures, diguéssim, de formació al voltant digital molt importants, no?
per ara qui s'hagi quedat allà pensant, l'Ibai, l'Ibai és l'Ibai Llanos, és un streamer, té un canal de Twitch que aconsegueix que vagi en Piqué de tant en tant, el jugador de futbol del Barça, i fan converses i té milers de seguidors arreu del món.
L'Olga ha fet els deures, eh? O sigui, és una bona mare, eh?
Jo l'Ibai a vegades a casa dic coses, noms d'aquests, i em diuen, ah, però tu saps qui és, mama?
Ah, clar.
Avui he guanyat medalleta, va.
Exacte.
Llavors, Miquel Àngel, què hauríem de fer? Què és necessari per aconseguir un impuls real d'aquesta digitalització de l'escola?
Mireu, nosaltres el que d'alguna manera proposem és que no tornem enrere, és a dir, aprofitar tot el que hem après de la pandèmia. Això en primer lloc. És a dir, molt sovint estem començant a sentir, home, ara quan sortim de la pandèmia, perquè d'alguna manera també voldria deixar clar que encara estem en pandèmia, perquè molta gent es pensa que ja hem acabat, i això d'acabat encara no, eh? Encara estem en pandèmia. Per tant, molt sovint la gent diu, bueno, quan sortim tornem com abans, eh? Tornem com abans. I jo crec que és un error. Jo crec que hem d'aprendre molt del que ha succeït a la pandèmia, perquè hi ha coses on la tecnologia ens pot ajudar i molt. Ens pot ajudar i molt. Aquesta seria la primera qüestió. La segona qüestió, jo crec que si ha quedat clar d'alguna manera, és la importància que arriba a tenir la presència. I quan parlem de la presència vol dir el rostre a rostre. Doncs escolteu-me, fem una gran revolució presencial, i això vol dir siguem capaços de pensar en noves maneres d'entendre la presència. I d'entendre la presència vol dir maneres molt fresques de poder ser a l'escola, i no només de poder ser a l'escola, sinó també d'obrir l'escola a la comunitat. I, per tant, ajudar-nos també de la tecnologia, sobretot per aquells col·lectius més vulnerables o aquells col·lectius que, d'alguna manera, no han pogut tampoc tenir aquest suport tecnològic. Què vull dir amb això? Quan parlem d'educació híbrida, estem dient que podem ser capaços de distribuir temps i espais de manera molt diferent, sense perdre el que nosaltres anomenem la personalització de l'aprenentatge, que vol dir, sobretot, tres pilars, el que anomenem, sobretot, el principi de socialització, en segon lloc, vol dir que els nanos entre ells es relacionin, en segon lloc, el que nosaltres anomenem el principi d'autonomia, una qüestió que per nosaltres ara és fonamental, que vol dir que s'espavilin, que siguin capaços d'autogestionar-se. Una de les, sobretot, evidències més grans que ens ha demostrat també la pandèmia és que aquells nanos que s'han sortit més bé del tema pandèmic han sigut aquells que s'han liderat més bé a si mateixos. Què vol dir això? Doncs, home, que s'han llevat a l'hora que s'han de llevar, que han seguit unes rutines, d'alguna manera, doncs, ben exactes, i que, per tant, no han perdut el seu cercle, en aquest cas circadià, no? Per tant, treball, diguéssim, autònom. I en tercer lloc, el que anomenem com a atenció, diguéssim, o principi d'atenció individualitzada. Vol dir la importància que arriba a tenir el seguiment, la tutoria, la mentoria, etc. Per tant, què plantegem? Home, doncs plantegem un model a l'escola en el que podem treballar en aules ordinàries i en altres espais educatius on podem estar acompanyats i on podem utilitzar també la tecnologia. I podem tenir espais sincrònics, espais asincrònics, completament, per això diem híbrids, perquè, escolta'm, en el fons podem estar perfectament en una classe expositiva, però també podem estar davant de l'ordinador fent una feina de manera autònoma o treballant en grup amb un altre grup d'una altra escola on hi ha un tutor que ens està ensenyant, doncs, alguna altra classe, no?
Clar, doctor, professor Prats, jo ja li dic doctor, directament, perquè el que ens està dient, Olga, jo estic prenent apunts, perquè...
Però és doctor en pedagogia, per tant.
És doctor també, però, clar, són consells molt vàlids per poder aplicar, diguéssim, amb els nostres infants. Clar, totes aquestes iniciatives que ens estava explicant, professor Prats, seria imprescindible, no?, que vagin acompanyades d'una dotació pressupostària, però potser també de personal, de formació del professorat. Estem a prop de poder aconseguir-ho?
D'entrada, el que nosaltres plantejam, diguéssim també en l'informe, és que, lògicament, hi hagi el suport infraestructural adequat, com no, i per tant, les formacions i la tecnologia, però dèiem que amb això no n'hi havia suficient, no?, i que, per tant, és necessari també començar també a pensar en aquest sentit en com i de quina manera ajudem el professorat en aquest sentit, doncs, que estigui més acompanyat. I això, probablement, el que fa plantejar és que siguem capaços, doncs, de redistribuir millor l'horari del professorat, no? I, per tant, les hores de dedicació que pot arribar a tenir un centre i a nivell pressupostari començar a jugar, en aquest cas, doncs, amb aquestes qüestions. Jo crec que és possible, no? És a dir, potser no cal desplaçar tants diners, tant pressupost amb eines i amb màquines, sinó potser més amb persones, no? És a dir, nosaltres pensem que probablement on cal posar l'accent, com us deia, és en el tema més de la mentoria, de l'acompanyament, del que seria, doncs, ser capaços d'estar molt al costat de la gent, no?
Tenim poc més d'un parell de minuts, però per acabar, aquest acompanyament a casa, les famílies de quina manera poden ajudar en cap a aquesta digitalització, no? Passaran coses a l'escola, esperem, quan arribin a casa, com acompanyem?
Nosaltres el que pretenem és treballar molt de manera comunitària, no? I quan diem molt de manera comunitària vol dir que potser quan parlem de casa el nano, doncs, també pugui anar a la biblioteca o al casal i potser pugui tenir algun tutor o algun mentor que el pugui ajudar també a fer els deures, no? I qui diu a fer els deures, doncs que pugui tenir alguna persona de referència, no? Per altra banda, des de les escoles també plantegem que es puguin fer allò que anomenem, doncs, acompanyament a famílies al voltant del repte tecnològic, no? Perquè ara d'aquí poc s'acosta Nadal i tot el tema tecnològic acaba sent, doncs, un dels temes claus, no? Per tant, que la gent estigui pistada en qüestions tecnològiques, no? Que puguem tenir criteri a l'hora de seleccionar què és allò que hem de consumir, no? En el fons, bé, ajudar, sobretot, a saber com hem de regular, com hem de saber, en aquest cas, posar les màquines a lloc, quin és l'horari, com i de quina manera cal pactar, qui cal pactar, no? Molt sovint, amb els nostres infants i adolescents, l'ús, diguéssim, tecnològic, no? Sobretot això, ajudar famílies, ajudar el professorat, perquè en el fons no és fàcil, i donar molt de criteri, sobretot en els nanos, no? En el fons és ser capaços de donar-los molts, sobretot molts consells, no? De com treballar de manera, jo diria, doncs, benestant amb la tecnologia.
Doncs ha estat un plaer que ens acompanyés avui Miquel Àngel Prats i Lleis, mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Gràcies. Ens retrobem ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Ràdio Estel.
Els dissabtes d'aquest estiu, escolta els sons de la terra a les 8 del matí. La música de casa nostra segueix en mans d'en Gerard Carrión per molta calor que faci. Sons de la terra, aquest estiu, els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer este verano?
Pues este verano vamos a disfrutar más que nunca de la naturaleza. Nos vamos al Colvillo.
¿Qué es eso?
El Colvillo es el mejor complejo turístico rural. Está en plena naturaleza y tiene todas las comodidades, incluido un restaurante para chuparse los dedos. Nos vamos a bañar en el río. Vamos a hacer piragüismo, montaremos a caballo y muchas sorpresas más que ya descubrirás.
¡Sí, nos vamos de aventura!
Pues dile a papá que reserve ya en el 949-109-036. 949-109-036.
Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Radio Astel.
Hem estat parlant aquests dies al Gastronòmic Fòrum Barcelona, un punt de trobada de professionals del sector i també esdeveniments és un esdeveniment gastronòmic de referència, sens dubte. Aquest any, l'alimentació sostenible n'ha estat la protagonista. Amb xerrades, Marta, també activitats. De fet, en vam parlar aquí al matí a Ràdio Estela amb la xef Carme Ruscalleda i parlàvem d'això, no?, de l'alimentació sostenible que ha anat al voltant d'aquest model de consum responsable.
Sí, un dels plats forts d'aquest Gastronòmic Fòrum Barcelona són els premis i concursos que guardonen els professionals del sector. Entre d'altres, es premia el millor cuiner de l'any, un guardó que té com a objectiu reconèixer la tasca de cuiners emergents que utilitzen productes de proximitat, tenen sensibilitat amb l'agricultura i la pesca sostenibles, treballen amb productors locals i, a més, fan difusió d'aquests valors.
Precisament dilluns vam conèixer doncs, el nom d'aquest guanyador d'aquest premi, el millor cuiner de l'any. Ell és en Joseba Cruz, és xef del restaurant de Navàs, Le Clandestin, que ja és amb nosaltres. Joseba, què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bé, gràcies a vosaltres.
Ep, felicitats, primer de tot, per aquest premi.
Gràcies, gràcies.
Escolta, el primer cuiner de l'any, primer hi ha el premi al cuiner més sostenible. Joseba, tu t'has sorprès a rebre aquest premi? Com ho has rebut?
Sí, bueno, nosaltres encara estem, diguem-ne, en aquest núvol, no?, perquè són dos premis molt, molt, molt importants i, a més, aquest any incluïen aquest de sostenibilitat. I, bueno, doncs això, molt sorpresos, molt agraïts i res. Ara tenim peu, ens don vot a poder conscienciar la gent, no?, que hem de cuidar els espais, la natura, els productors, tots aquests temes tan importants.
Joseba, felicitats també per part meva. Le Clandestin no és un restaurant convencional perquè és ambulant, no? Explica'ns el concepte d'aquest Le Clandestin.
Bueno, és un tipus de negoci itinerant, no? Doncs nosaltres tenim una base ubicada al Bages, val? Però a partir d'aquí fem unes sortides durant l'any, d'acord? En aquest territori, doncs, què fem? Aprofitem tot el producte, tots els productors, les tècniques i tot això del territori, no? I donem valor a tot això.
És a dir, per exemple, si jo... Però... Ai, disculpa'm, em sap que... No sé si s'ha tallat.
Sí, dic que és una mica complex explicar el nostre projecte, però principalment és això, no?
Si ara, per exemple, amb això que dius, no?, de que aneu voltant i aneu una mica allà on us truquen, jo si, per exemple, et dic que jo visc a Gràcia, doncs que m'agradaria fer un sopar a Gràcia, és possible? Vindríeu a Le Clandestin o us agrada més entorns naturals?
Sí, no. Nosaltres això ho havíem fet, sobretot pel tema de Covid, no?, que era l'única sortida que nosaltres teníem. Això no ho fem, sinó que és això. Nosaltres durant tot l'any estem en aquesta base, al Bages, i llavors organitzem diverses sortides. En aquestes sortides la gent s'apunta, reserva, i en 48 hores abans reps una ubicació.
Ah, llavors, sorpresa!
El joc comença aquí.
És que és tota una experiència, doncs, no?
El joc comença aquí, no? Llavors, què intentem aportar, doncs, en espais naturals o no, però principalment en espais naturals on podem estar en contacte directe amb la natura, amb els productors, amb el producte i amb aquesta estat.
Joseba, jo també, clar, ens estàs explicant aquesta gran experiència, no?, que és doncs, comptar amb Le Clandestin, però clar, ja saps quin és el menú, que com primer, d'una banda, on cuineu, no?, perquè si esteu també en plan nòmades, i també en què consisteix el menú de Le Clandestin.
Vale, doncs, nosaltres cuinem dins un camió, una food truck, però també cuino com ho fèiem abans, no? Vull dir, jo dins d'aquesta finca, pues, per exemple, mentre estem fent bases en cassoles dins del camió i tal, pues, bueno, jo tinc una petita brasa o faig productes sota terra o aprofito, si hi ha sol, asseco excessos de tomàquet, herbes, bolets, no? Amb el sol. Llavors, utilitzo tècniques ancestrals combinades amb tècniques d'avantguarda, no? Una mica el joc és aquest. I llavors el menú de l'E Clandestin sempre és sorpresa, vale? Per diversos motius. Un és, depèn del territori on som, li donem valor amb el producte local que hi ha, i per una altra banda, i molt important, és que si tu ja saps el menú, tu ja et crees una expectativa, vale? Una cosa que ens passa a casa és que sempre tinc un plat de verdura per excel·lència, no? Que és el cas de la coliflor, bròcoli i caviar d'arengada. Són tres productes molt humils. I si anem a un restaurant i ens donen una carta, el 98% de la població, ningú dirà, si us plau, posi'm la coliflor.
Totalment, no? Clar.
Llavors, és una manera de reivindicar, de trencar esquemes i de posar un producte tan primari a l'alta cuina.
Clar, Josep, tu més ets molt jove, no? Sí. Tens només 33 anys, si no m'equivoco, i el restaurant el gestiona juntament amb l'Estela Barroso, la teva companya. Com va sorgir la idea de crear aquest restaurant, diguéssim, sense parets?
Bueno, doncs he passat per una etapa professionalment. Diguem-ne que necessito anar una mica més extrem, no? No, ja no només era el simple fet de donar de menjar, val? Sinó de provocar moltes coses, de trencar moltes coses, d'intentar fer canvis, no? I aportar a la gastronomia un punt de vista diferent. Però alhora que ens aportés cultura, que ens aportés territori i una experiència única, val? És intentar tornar una mica als orígens. Llavors, doncs, vam decidir això.
I tirar-ho endavant, però clar, nosaltres, Marta, jo tinc ganes ja de provar doncs, aquest menú que ens proposa el Josep Cruz. Podem dir doncs, això, que vingués a Barcelona, però tu t'imagines obrint un restaurant aquí a Barcelona, a la ciutat? O ho tens en ment, bueno, properament?
No. Però mai se sap, eh? Jo ara passo per aquesta història, no?, que m'aporta essències i em nodreixo de totes aquestes parts.
Com podem demanar hora a l'E Clandestin? Això.
Bueno, doncs per la web, que és leclandestin.cc, allà pots reservar. Pots reservar. Ja llavors això, 24 hores abans o 48, se t'envia la ubicació.
Doncs, Marta, li vols fer una altra pregunta?
Sí, Josep, em sembla que només obriu divendres, dissabte i diumenge, no? Volia aprofitar, què feu la resta de dies? Entenc que aneu a voltar per buscar aquest producte únic, no?, pel vostre menú.
Exacte, és això, no? Hi ha molta gent que diu, ostres, treballeu a l'hostaleria i treballeu 3 dies. No, és de dilluns a dilluns.
Ah.
Vull dir, perquè, clar, s'ha d'anar a buscar producte. M'agrada molt trobar persones que fan coses que pel ritme de vida que portem ara es van perdent, no? Aquell pastor, aquelles senyores que van a caminar i t'agafen fruitetes i una part fan confitures. No? Llavors, m'agrada molt això.
Doncs,
entre setmana dediquem a fer això i a buscar el restaurant, diguem-ne, el nou restaurant, diferent, no?
Josep Cruz, xef del restaurant de Navàs, l'E Clandestin, guanyador del Guardó Millor Cuiner del 2021 i cuiner més sostenible al Gastronòmic Fòrum Barcelona, que recordem s'ha celebrat a la nostra ciutat fins aquest dimecres. Josep, de nou, felicitats, enhorabona, i ja demanarem cita a l'E Clandestin.
Moltes gràcies.
Sens dubte.
Us esperaré.
Cuida't moltíssim, moltíssimes gràcies. Gràcies, Marta, també, per haver posat la lupa avui en el millor xef, com dèiem, el millor cuiner d'aquest 2021, el Josep Cruz.
febrer m'ha duit la carta tan precisa. Poques liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que exigeix que ve la primavera, que exigeix que ve la primavera. Encís. No puc desfer-me del seu encís. Obrir les branques, ballar amb ella, pentinar-me el seu vent la cabellera, cantar les llunes de les seves nits. M'ha duit la carta tan precisa, poques liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que exigeix que ve la primavera, que exigeix que ve la primavera. I el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dins de la foguera, no puc desfer-me del seu encís.
Ràdio Estel. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
Radio Estel.
El magazín del matí a Radio Estel. Millors moments.
Avui hem convidat a la nostra Chess Long, a en Magí García, humorista, un dels cinc de la Sotana, programa d'humor, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, ara sense Messi. també col·laborador de l'Està passant de TV3, en Jair Domínguez, a qui ens consta que admira, i Toni Soler. També és un dels membres del Soterrani, espai de monòlegs i stand-up, que s'està fent doncs un lloc als escenaris d'arreu de Catalunya. Olga, del Magí també sabem que està casat.
Ah, està casat. Mira, sí, l'anell, ja el veig. Sí.
Que és amant de la pizza, del blues, de les motos i dels esports, tot i que afirma que no els practica.
És correcte. Vull dir, ja me'n puc anar, perquè ja ho has dit tot. Vull dir, no,
home, alguna cosa més et traurem, no et preocupis.
Magí, benvingut.
Gràcies.
Benvingut al matí a Ràdio Estel. Per començar, Magí o Motgi?
Magí, està bé, sí.
D'on ve?
Magí és el meu nom. Motgi, m'ho van començar a dir a la universitat, segurament, mentre fumàvem porros, que és el que ens dedicàvem a fer, ho vaig començar a fer servir a internet així, i s'ha quedat així, però...
A tu te'n recordes de l'origen de tot, del Motgi, o no? O sigui, te'n recordes del moment, però d'on va sortir?
De començar a parlar com idiotes. Vull dir, no hi ha una broma elaborada darrere, no hi ha res amb significat. No.
Volien dir Magí, van aconseguir dir Motgi.
Sí, com una atropella estranya, sí.
Ara et podem veure en pantalla l'Està passant amb Toni Soler. D'aquí res et podrem veure en directe a l'Almeria Teatre i et seguim escoltant a La Sotana.
Des del Poble Nou comença La Sotana.
Ja hem donat unes quantes pistes abans de que era La Sotana, però per qui no l'hagi escoltat mai, a part de que sàpiga que es pot subscriure, no?
Es pot fer Patreon i pagar-nos les cerveses.
Tu què diries que és La Sotana? O com va començar la idea aquesta de... Anem a passar-nos-ho bé?
La Sotana, d'entrada, és un podcast. El que passa que ara, com que tot s'emet per YouTube també, doncs és un vídeo podcast, o com li vulguis dir. I va començar, ho van començar l'Andreu, el Manel... I dos amics més de Girona, que tenien un grup de WhatsApp per comentar el Barça. I això van decidir traslladar-ho a un podcast. I va començar... llavors van trucar al Joel, va canviar una mica el format, i va haver un altre que se'n va anar fora, i van començar a buscar algú per substituir-lo. El Joel i jo som amics de fa molts anys, i llavors em van dir a mi d'entrar a La Sotana, i vam començar a fer el programa a Ona de Sants. I d'aquí, doncs, ens han anat fent fora
de diferents llocs.
De diferents llocs, fins que hem decidit muntar-nos-ho per la nostra banda via Patreon.
Ara està molt bé, perquè aneu tranquils, no? Com a mínim, cada dilluns aneu, vosaltres llogueu l'espai, per tant, sabeu que podeu dir la vostra.
Exactament, sí. Només ens podem fer fora nosaltres mateixos. O sigui que...
Ara estàs parlant de La Sotana. La Sotana, jo m'he hagut d'informar, eh? Sí. Perquè La Sotana, que és un... Com es diu això? Del futbol. És un pas, no? Del futbol, un pas com... No? És una jugada. És una jugada, no?
Sí, és passar la pilota entre les cames, és una sotana.
D'aquí ve el nom, no?
Pensava que era un programa cristià, no?
No ho sabia.
Molt bé en aquest context. Però...
Clar, és que dic, a veure, No, perquè vosaltres parleu d'esport, però d'aquí el nom, no?
Sí, exacte, sí.
Tu ens ho explicaves molt bé, Magí. Ets un dels membres de La Sotana, en sou cinc. Remarquem que sou cinc, no? Perquè això ho remarqueu moltíssim.
Sí, perquè una cosa que jo li trobo que té de diferent La Sotana a molts altres podcasts així autoproduïts és que sona collonut. I això és gràcies a l'Enric Usó, que és el tècnic, que és enginyer de so, i és boníssim.
Uh-huh. Clar, llavors, segons tenim entès, el Manel i l'Andreu doncs eren amics, tu i el Joel i l'Enric també, diguéssim, estàveu com a l'altre bàndol, no? Però volem preguntar-te com és La Sotana per dins, perquè ara ens estaves explicant, o sigui, ens han fet fora de diversos llocs. Com us gestioneu això?
Molt malament. Vull dir, no som persones que som molt amics, però hi ha bastanta masculinitat tòxica, perquè som tot homes cis heterosexuals, i llavors ens estem barallant tot el dia. Cadascú té una idea diferent del que és La Sotana i del que ha de ser, i a base de discutir molt aconseguim crear una cosa que sigui un entremig del que ens agrada a tots. Però el més important crec que és que ens ho passem bé, perquè som amics.
Es nota molt.
Sí, no?
Perquè riure, déu-n'hi-do. La gent riu quan us escolta, sí, quan us veu, però també vosaltres.
Sí, hi ha un punt que crec que és una cosa que passa amb tots els podcasts que acaben funcionant una mica, que hi ha un punt de sitcom, de que hi ha relacions personals que... Ui, el Manel i l'Andreu últimament estan barallats, els ha passat alguna cosa, saps? Hi ha un, com una capa de relacions personals que també és divertida, crec.
No, si el programa està preparat, vosaltres ja sabeu, a part de quan teniu convidats superestrella...
Sí, últimament, sí.
En teniu molts, eh? O sigui, sí, vosaltres sí. Sou notícia. O sigui, la sotana ja és notícia, qui porta...
És fort.
Després el que passa,
sí, sí.
Hi ha un guió, hi ha una feina prèvia, això són moltes hores, és un cafè, quan s'acaba i diu la setmana vinent ja veurem...
Hi ha un guió, però hi ha una feina prèvia, però el que no hi ha és moltes hores, en realitat, perquè acostumem a fer-ho o el dia abans o el mateix dia. Sí que hi ha la feina és la discussió de tota la setmana, de què portem, com ho fem, però després a l'hora d'escriure sí que cadascú, amb llibertat total, s'escriu la seva secció, no sap el que ha fet l'altre... I crec que això també és divertit perquè, per exemple, a la tele, quan escrius alguna cosa, tu pots escriure d'una tirada, però hi ha una revisió de guió, un mira el subdirector, un mira el director, fas un assaig, i això ajuda que estigui tot molt més polit, però també és una mica menys espontani.
Ara, com m'explicaves, clar, sou com una família, no? Porteu tants anys junts, no? I com gestioneu aquests bons i mals moments, no? Amb tot l'èxit que esteu tenint ara.
Ho gestionem perquè, bueno, com la família, al final, per molt malament que et portis amb tes germanes, seguireu sent germans i acabes solucionant-ho, doncs ja és aquesta dinàmica, vull dir. Jo ja no crec que deixi de ser amics seus, encara que la sotana se n'anés a la merda, jo crec que seguiríem siguent amics tots.
I ha canviat la vostra relació des de l'inici ara? O continua sent la mateixa?
Jo crec que no. No. Jo crec que no ha canviat. Poder bueno, en el meu cas, almenys, ens hem fet més amics. Amb el Joel no, perquè ja no ens suportem de tants anys que portem junts.
Pensava que anaves a dir ja no podem ser-ho més.
Ja no podem ser-ho, no. Però amb la resta sí, ens hem fet més amics.
No, i de fet, amb el Joel, crec que tinc entès que teníeu un grup, no? Els Fanny...
Hòstia, sí. Amb el Marc Oliva, que més amb l'Olga, quan ella presentava l'Extra Radi, ens va obrir la porta quan no érem ningú. I seguim sense ser-ho.
Però ja es veia que éreu bons.
Sí, clar. I sí, era un grup de... el concepte era punk blues català i totes les cançons tenien nom de un nom de noia, però eren cançons molt dolentes. Vull dir, no...
I ha quedat aquí. Ja.
Ha quedat en una cosa doncs, una mica pensida de senyors ja massa grans, no? pel rock and roll.
A principis de setembre,
sí.
Sense tocar la guitarra ni res de tot això, sí. Però el vostre convidat a la sotana va ser en Gerard Piqué. Mm-hmm. Va ser el protagonista d'un moment que ja ha passat a formar part dels moments top de Catalunya, podríem dir.
Sí,
eh?
Sí.
No? Trending topic el dia següent, sortint per tot arreu, perquè va passar això.
Què? Estàs mirant el mòbil, ja, Gerard?
No, m'està trucant la meva dona. Espera un moment, que la contesto un segon.
Pots fer-ho en directe?
Sí. No, però és WhatsApp, això.
No, m'està trucant, no ha dit.
No, home, no, escolta'm tu, però a veure...
No és qualsevol, la seva.
Estoy en la ràdio, vida, te llamo ahora.
Hola, Shakira.
Aquest hola, Shakira...
Clar, és el que hagués fet tothom, no? Vull dir que tampoc...
De persona una mica tímida, introvertida...
No, però...
Sí, però és la reacció d'ells el que ho converteix en... Perquè era una cosa...
Tu t'esperaves aquesta reacció que hi ha hagut de tothom després d'aquest moment?
No. I no... Vull dir, no me l'esperava. No, no. Jo estava com un nen petit allà flipant de veure la Shakira movent-se i vaig dir, hola, Shakira, com un tonto. Però no sé, la gent li ha fet gràcia.
Bueno, li ha fet tanta gràcia que fins i tot tens un grafiti que diu hola, Shakira.
Sí, sí.
Pels que són molt fans i es vulguin fer la foto amb tu, amb el grafiti...
Això el grafitero, que he de dir que no tinc cap relació personal amb ell, em va escriure per Instagram i em va dir que està a la Seu d'Urgell, concretament a la paret del cementiri. Que és,
perfecte,
un bon lloc.
Un bon lloc.
Quan entres al menys i penses, somrius.
Exacte.
També et veiem a l'Està passant amb Toni Soler. És el mateix Magí de l'Està passant que el de la sotana?
És el mateix rebaixat amb una mica d'aigua, perquè, clar, el públic de TV3 també és diferent, però jo vull pensar que sí. I de vegades he intentat colar acudits de dir, bueno, a veure si això que funciona al soterrani o aquesta idea que és una mica més dura, posant-li, com llimant una mica els cantos, puc fer que un funcioni i acaba funcionant. Vull dir que també el públic de generalista, diguéssim, t'acaba sorprenent de les coses que li pot arribar a fer. Sí.
Perquè tu has notat la pressió de TV3 en el moment de fer els guions.
Sí, perquè a part jo també estic de guionista allà. Vull dir, escrivint per altres. I sobretot el que té el programa diari és el que tu dius, és molta pressió. S'ha de parlar d'això ja, necessitem una idea ja, i això de sortir avui i amb que tingui un nivell de...
I ha de ser graciós.
I ha de ser graciós, que de vegades és difícil quan has de fer una peça sencera sobre els pressupostos, que és la cosa més avorrida del món. I sí, a veure, t'ajuda a donar-te compte que un guionista no és artista. Vull dir, ets una peça més d'un engranatge que ha d'acabar tenint un producte al final del dia.
Uh-huh. Ets un apassionat, ho hem dit, eh? Del blues, de les motos, de la pizza. T'agrada l'esport, però no practicar-lo.
Puc sentir-me culpable 24 hores, és increïble. Abans només em sentia culpable de 7 a 10, per exemple. Ara són les 3 de la matinada, em diu com un atac de pànic que no sé d'on ve. Vaig al lavabo, miro el mirall, em fa fàstic i penso, podria anar al gimnàs ara. Gràcies a aquest gimnàs.
Aquest monòleg és fruit d'un gimnàs que han obert al costat de casa teva 24 hores, o que expliques en un stand-up que han obert un gimnàs de 24 hores. Mm. En funció de com riu la gent, de com reacciona, de com els veus, m'imagino que tu arribes i ja mires i dius, ui, aquests, aquí no riuran, aquí sí, o vas canviant, saps exactament tot el que diràs, ets molt d'improvisar.
Depèn. Per exemple, en el show que faig d'una hora, sí que el que he anat fent és anar provant, anar canviant d'ordre, anar traient, ficant coses, fins que ja considero que tinc una cosa bastant arrodonida, tot i que sí que vaig canviant. Després, quan vaig a micros oberts o poder al soterrani, sí que, segons com vegi que entra una cosa, doncs igual dic, bueno, aquesta gent els dirà l'humor negre, anem a tirar per aquí. O aquests volen guarrades, anem a parlar d'això. O igual volen una cosa més introspectiva i sí que vas canviant. Sí, sí.
Ara que estàvem parlant d'acudits, de fer bromes, clar, tu vas començar treballant el jueves, no?, on segueixes col·laborant-hi. Heu tingut bastants marrons, no?, en general.
Bé, alguns.
Creus que es pot fer broma de tot?
S'hauria de poder fer broma de tot, jo crec que sí. Una altra cosa és que qui rep la broma estigui obligat a que li agradi. Això no tampoc és així. Vull dir, tothom té dret a no riure d'una broma i a queixar-se d'una broma. Portar-ho a la via legal, jo crec que ja és una cosa més discutible, perquè acostuma a ser... vull dir, almenys a mi o a nosaltres també en el juez, sempre que ens han denunciat, han acabat perdent. I això és perquè el que era no era una denúncia realment basada en que els hi hagin fet mal a l'honor o alguna cosa així, sinó que era una tàctica intimidatòria, crec jo, per intentar socavar la llibertat d'expressió. I això no ho trobo bé, no ho trobo correcte.
Tu tens un do, que és que dius cosa i la gent riu, o els fas gràcia.
Sempre, però...
No sempre. No estem parant... Però això de ser capaç de fer riure la gent, de ser còmic, se'n va aprenent de petit. És que deien, és que mira que graciós que és en Magí.
No, tot el contrari. Jo vull dir, jo crec, o sigui, jo crec que hi ha gent que té un talent innat i jo crec que hi ha gent especialment poc dotada per això, com jo, per exemple, que el que tenim és una visió rara del món i llavors has d'aprendre una manera de treure tot això, perquè si no et deprimeixes i et suïcides al final. I llavors la manera que jo vaig aprendre és amb la comèdia. Vull dir, agafar...
Perquè tu et vas formar, Magí, en el món de la comèdia.
Bueno... Cursos, vaig fer un curs de guió. Tot l'altre és com auto... Com es diu això?
Autodidacta, bueno, no?
Sí, això, autodidacta. Però sí, és una formació. Bueno, i llegint, i mirant molt de stand-up, i mirant molta comèdia.
I tu saps, Olga, que també el Magí va començar Sociologia?
És correcte.
És correcte.
Això, volia ser sociòleg?
No, volies... No sabia què volia ser.
Ah, t'anava a dir, ja sabies que volies fer riure? No, encara no.
Ja sabia que estava perdudíssim, però sí, allà va començar una mica la...
Amb el Joel, no?
Sí, amb el Joel, que vam començar a fer un programa de ràdio al Carmel que no va quedar gravat i no va arribar a escoltar mai ningú, però sí, allà va picar una mica...
I si... A veure, jo no considero còmica, però si volgués doncs, ser còmica, però on hauria de començar? Què em recomanaries? Què m'aconsellaries?
Bueno, primer que vagis als micros oberts, que ara n'hi ha molts a Barcelona més, i crec que és un lloc on el lloc més democràtic que hi ha, perquè allà, vull dir, poder el quan entres i els primers 10 segons, els primers 30 segons, ja et coneixen, et donen una mica de peixet. Però si al minut tu no estàs fent gràcia, et tractaran igual que qualsevol altra persona que no estigui fent gràcia. I al revés, vull dir, no cal que siguis ningú ni que et conegui ningú perquè et riguin. I jo crec que començar en el circuit dels Opens és el millor.
Tu tens algun tipus de mètode? No sé, vas amb una llibreta, se t'acut alguna cosa, l'apuntes o vas al mòbil...
Trobo molt cretina la gent que va amb la llibreta perquè és com si tinguessin allà una mena de llegat que esperen que s'enterrin com un faraó amb la seva obra.
I si la perden?
I si la perds, què? Si la perds, què? Exacte. No, jo vaig amb les notes del mòbil. Llavors estic...
Això és molt pràctic.
Molt pràctic. Clar. I després els esborranys de Twitter, que últimament m'estic acostumant a anar abans de publicar un tuit, guardar-lo i callar-m'ho, i llavors ja no tens tots els problemes que tens per publicar a Twitch. Llavors això són esborranys.
Ara estàs parlant de microobert, també de La Riota, ens has escoltat?
Sí.
Molins de Rei, com El Soterrani també. Tu creus que programes com, i micros oberts com aquests han fet visible més la figura del guionista, que estava com una mica amagada, i ara l'han fet com més visible a tots, no?
Sí, jo crec que sí, perquè, per exemple... A mi em passava que a l'institut jo no sabia què volia ser, però tampoc sabia que existia una feina que era ser guionista. I llavors, quan ho vaig descobrir, va ser el que jo vaig voler ser, perquè jo tot això de... O sigui, jo, en teoria, l'estàndard i tota aquesta mandanga la vaig començar perquè és una bona manera de demostrar que tu saps fer acudits, i és un lloc on normalment van subdirectors de programes o altres guionistes, i vaig pensar, bueno, doncs igual em fitxen com això. I crec que sí, que ha ajudat a conèixer aquesta figura, que abans la gent, poder, molts es pensaven que tot això ho improviseu, no? Tota aquesta hora sencera, d'acudits polidíssims, s'ho secut així, no? I no, hi ha una feina al darrere.
I què passa? Quan tu escrius una cosa, deies, sí, està passant, ets també, o sigui, et veiem, però també ets guionista,
sí,
o vas estar al Ross Battle, una producció del Terrat, que escrius el que després diran uns altres. Veus també s'aprenen noves possibilitats de com canviar una cosa i fer riure, o penses, ai, aquest jo l'hagués dit d'una altra manera, hagués fet més gràcia? Costa,
sí,
compartir, perquè és ser supergenerós.
A veure, si hi ha algun guionista que no s'hagi guardat un bon acudit per ell, bueno, no m'ho crec, perquè tots els guionistes ho fem. O tu sí que passa això que tu poses un acudit i dius, hòstia, aquest m'agrada molt. Que el digui ell, però jo també el diré per altra banda. I sí que és molt important, o aprens molt, que depèn tot molt del que es diu el delivery, que és la manera que té la persona d'entregar un acudit. I t'has de posar al servei d'això. Vull dir, ets el que es diu un negre, llavors has de fer de negre. Vull dir, has d'escriure amb la cadència i amb el ritme i amb els recursos que farà servir la persona que entrarà a l'acudit.
Clar, t'has de posar en la ment de l'altre. El proper 29 d'octubre, ho hem dit abans, et podrem veure a l'Almeria Teatre, a l'estand-up, tu sol, dalt de l'escenari, no? Amb quan això s'acabi, qui trobaran els que vagin a l'Almeria Teatre?
Bé, primer, no és per presumir, però estan esgotades les entrades, però sí que...
Fins i tot ara, amb el 100% d'ocupació.
Sí, però sortiran més dates a novembre i desembre, aviat.
Val.
Llavors, és una hora és un show d'una hora, hora i quart, depèn del dia, de stand-up comedy, que normalment presenta també justament el Marc Oliva, i hi ha una còmica convidada, que acostuma a ser la Raquel Herbàs o la Irene Minovas, que són molt bones totes dues, i és una hora de material meu de stand-up comedy, que és una cosa que em feia molta il·lusió fer, i crec que fa temps que no es fa una hora de stand-up clàssic en català, i que ens ho passareu piruleto, si veniu.
Ja ens ho apuntem, no? Però això ja és per novembre, no? Perquè ja dius,
sí,
que...
Sí,
o sigui, hem d'estar pendents. On podem comprar les entrades?
Bueno, que ens segueixin a Twitter i Instagram, i jo
I ho aniràs dient, no?
Sí.
Ho aniràs anunciant.
Sí, però això és una altra cosa que volia fer, que és provar de muntar una cosa així, sense cap promotora ni cap productora, a veure si és possible fer-ho i si surt bé. I realment, quan algú fa una devolució d'entrades, sóc jo el que va a l'aplicació, torno les entrades i tal, és més feina, però jo trobo que també és millor, en el fons, no? Tractar directament amb la gent amb la que li estàs robant els diners per fer això, llavors ho trobo més honest.
Avui el nostre Cheslong al matí a Radio Estel ha passat al Magí García. Ara has passat una part del Cheslong, ara t'explico. L'altra part és el Cheslong 2.0, que és el que trobaran doncs, els nostres oients a les xarxes, i a l'anterior pacient o convidat d'aquesta Cheslong va ser el Santi Balmes.
Sí.
Que et va plantejar una pregunta. Ell no sabia qui s'hauria al proper Cheslong, però va llançar una pregunta a l'aire i va ser aquesta.
Proper usuari de Cheslong, no estàs fart de que et preguntin mar o muntanya?
Sí, estic fart de que anar pel carrer que em parin desconeguts i em preguntin mar o muntanya, gent en carpetes, mar o muntanya, vas a dinar amb el teu pare, tu vols parlar de sentiments i el teu pare pregunta mar o muntanya, és... Pareu ja amb el mar o muntanya, eh? Fa anys estava tot, era mar tot, o sigui que és mar sempre. Tornarà a ser mar, es començaran a desfer els pols i serà tot mar, d'acord? O sigui que mar.
S'ha quedat clar. Magí García, més conegut com Moji. Una altra pregunta seria aquesta que t'hem fet avui, no? Magí o Moji, que suposo que també deu ser la clàssica que et fa tothom.
Sí, Magí, ja està bé, sí.
Doncs, Magí, moltíssimes gràcies.
Vosaltres per convidar-me, un plaer.
Aquí la versió estiu del matí a Ràdio Estel. Us deixem amb l'última hora informativa i després la millor selecció musical de Maria Sierra Rodríguez. Que passeu un bon divendres i un fantàstic cap de setmana. Ens retrobem dilluns a les 8 del matí.